Bona nit, malparits!
Busco una llum, busco un color, Elisenda Pineda. Què feies fa 30 anys, tu?
Escoltar el Sopa.
Escoltar-los? Sí. Podria ser una d'aquestes que crida de fons?
Absolutament. A més, recordo molt el concert del 14 de juny de l'any 91, crec que va ser, que és el, bueno, el gran concert del rock català, allò que ens van voler vendre, no? Tan institucionalitzat, i allà em vaig com molt enamorar molt fort.
Doncs et vas enamorar molt fort, doncs, com a enamorada i com a membre d'honor del club de fans de Sopa. D'aquí 10 minuts, després de la teva secció, després de Divendres Faves Tendres, en directe al matí de Catalunya Ràdio, el Gerard Quintana i el Josep Tió.
Em quedo. No hi ha una pregunta, és una afirmació.
Hauríem d'enviar els Mossos d'Esquadra per desallotjar-te d'aquest estudi. Va.
Sí, els hi puc esgarrapar les parets de l'estudi. Me'ls feu marxar.
Avui ens portes una segona part?
Sí, senyor, sí, senyor.
Es mentia allò de les segones parts mai van ser bones.
M'ho diràs quan acabi, això.
Et vam deixar la setmana passada i on vas parlant de tatuatges.
Sí, sí,
com
sí.
Havia canviat la teva impressió, la teva opinió sobre els tatuatges.
Exacte,
no?
Perquè després de conèixer la Laura Cubero, que és una de les impulsores del Saló Internacional del Tatuatge de Barcelona, dins del marc del Baumfest, ens va explicar que ella es va començar a tatuar als 18 anys, que els seus pares ho veien tan malament que la seva mare va deixar d'anar a la platja amb ella, això és molt gros. També ens va explicar que la gent jove ha de valorar i rumiar molt bé quin tatuatge es vol fer, perquè habitualment el que t'agrada als 16 anys no t'agrada als 30, i això ho sabem totes. Que ella, com a responsable d'un estudi de tatus, durant molts anys ha hagut d'aconsellar a molta gent jove. Té dos fills, la Laura, es diuen Marc i Sara, i porta els seus noms tatuats al cor, uns tatuatges que al mateix temps amaguen el primer tatu que es va fer quan tenia 18 anys, el recordem.
Va ser als 18 anys, quan vaig anar en aquella època, hi havia els típics estudis de tatuatge molt rockeros, molt moteros, i em vaig fer el primer, que ja no es veu perquè l'he tapat amb el temps. És molt patètic, això. Eren uns angelets que portava la Drew Barrymore en el cul. I els vaig posar jo en el pit.
Vinga. Porta tants tatuatges que se li superposen els uns amb els altres, però el seu braç dret, recordem, em cridava l'atenció perquè hi té uns dibuixos infantils. El pare de la Laura era ninotaire, dibuixant de còmics. Va dibuixar fins al dia que es va morir i la Laura porta tot el braç tatuat amb els seus dibuixos. El motiu principal, dues nines, que són ella i la seva germana.
Després vaig seguir investigant amb el mateix tatuador i vam trobar més coses. Vam trobar uns esquirols que feia, vam trobar les seves floretes i a poc a poc vaig anar omplint tot el braç. I jo crec que és per ell, que devia pensar que el tatuatge era algo terrorífic i que la seva filla és tatuada de dalt a baix, devia ser algo terrorífic. Crec que si ara ho pogués veure, jo crec que estaria superorgullós de pensar, ostres, mira, part de la meva carrera professional la porta la meva filla sobre la seva pell, no?
Va ser molt bonic això la setmana passada. Vam entendre el per què la Laura volia portar aquests tatuatges. Ens deia que la vida és molt llarga i tenim molta pell i hem de pensar molt bé com la decorem. Però amb la Laura també vull parlar d'un projecte seu molt personal. A banda dels tatus, vull parlar de Tatuadores por la Paz. En un moment determinat de la seva vida, i just quan havia de passar, la Laura coneix unes persones, Albert, que li presenten un projecte de vida. I ella ho interpreta com un senyal. Ha de fer un canvi de rumb i a vegades els canvis arriben sense buscar-los. Aquest és el gran canvi que va experimentar la Laura.
Fa qüestió d'uns 5 anys vaig conèixer amb unes persones que havien ajudat amb uns refugiats siris que vivien al Líban i s'havien començat a autogestionar per proporcionar educació i esport amb els nens que estaven dins del camp de refugiats. A mi em va fascinar perquè, a més, era un tema totalment nou per mi i vaig decidir que l'única manera de saber el que era el projecte, com ho gestionaven, com ho feien i conèixer aquestes persones era viatjar cap allà i me'n vaig anar cap allà.
I això és el que va fer. Això és el que va fer. Durant unes setmanes va deixar els seus fills d'aquí, a Barcelona, els seus negocis, la seva vida, i se'n va anar al Líban. I això és el que hi va trobar.
I, bueno, quan arribes allà, pues, al·lucines molt, perquè és viatjar en un altre món, amb unes persones que estan dins d'un camp de refugiats que en moltes ocasions són com petits camps de concentració, perquè estan allà, no poden moure's, no poden treballar, no tenen dret absolutament a res, i les condicions humanes terrorífiques. Jo la primera primera vegada que vam arribar allà hi havia una fossa sèptica que allò era terrorífic i vam començar a arreglar el camp poquet a poquet, a fer una petita escola.
A fer una petita escola, recordem això, perquè després us explicaré una altra cosa. Abans de la pandèmia es va viure una crisi molt forta al Líban, una més, exacte, i van haver d'aturar el projecte. No podien arribar al camp, no hi havia gasoil, no hi havia diners, i més tard esclata la crisi del coronavirus, que va ser devastadora.
Es segueix ajudant. Durant tota la pandèmia hem estat venent mascaretes, hem estat venent el merchandising. Nosaltres normalment la financiació que podem proporcionar és a través d'events com aquest, com el Bound, però també petites convencions que fem arreu d'Espanya.
Recordeu l'escola que havíem fundat?
Sí.
Doncs tots els esforços no van ser suficients per salvar-la i van haver de tancar perquè no podien pagar manteniment i professorat. Malgrat tot, ells no han parat de fer coses i persisteixen en la causa. Evidentment que es fa allà, hi ha un estand... Evidentment no esdeveniment, que es fa allà, hi ha un estand de Tatuadores por la Paz.
I bueno, poquet a poquet el que anem fent és recaptar, enviar els diners a través d'amics sempre que viatgen cap allà o poder viatjar nosaltres, que és la idea que tinc de tornar-hi al mes de novembre, si tot va bé.
Doncs mira, la Laura aquest novembre ha estat al Líban i se'n torna el 12 de desembre, o sigui que si voleu col·laborar amb la causa ja ho sabeu que ella estarà encantada i ens ha fet...
Tatuadores por la Paz, si la volem
exacte.
Seguir a Twitter o a Instagram.
Exacte, us connecteu en allà i ella estarà encantada de poder ajudar aquests nens que ara estan en aquest camp de concentració des de fa tants i tants mesos, malauradament. Ens ha fet un seguiment via Twitter i via Instagram de les tasques que allà hi fan.
La perspectiva que perdem és que són persones com tu i com jo i que al final, darrere de cada família, darrere de cada dona que ha agafat el seu bebè i ha travessat muntanyes per arribar a un refugi segur, té una història, té una vida i té unes il·lusions que al final allà és molt difícil de portar-les a terme i sobretot pels teus fills, que dius, bueno, jo, mira, i ja me'n sortiré, però no poder donar un futur, una esperança amb el teu fill és el més terrible que jo he vist a la vida, no?
Clar, la Laura, que porta els seus fills tatuats al cor, el Marc i la Sara, se'n recorda de dos nens.
I el seu
nens.
Pare, també,
en certa pare.
Mesura.
Exacte, vull dir que aquest concepte de família que ella té tan clar i tan tatuat a la seva pell, quan arriba allà i veu aquest panorama, aquestes desgràcies, doncs, evidentment, no pot fer una altra cosa que actuar per ajudar-los. Se'n recorda de dos nens molt concrets que sempre que va al Líban la reben amb els braços oberts. Juguen amb la sorra i l'aigua del camp, amb trossos de pilota, amb una ampolla d'aigua, i estan molt contents quan veuen la Laura.
Que vas per Barcelona moltes vegades i dius, ostres, de veritat, és que portava aquesta cara de marmotreto, no? I quan arribes allà, veus les condicions de vida que tenen i et reben fent-te té, fent-te, posant-te música i amb una somrisa d'orella a orella, això no s'oblida mai.
I com no podia ser d'una altra manera, vull saber si la Laura porta algun tatuatge que la vinculi amb el Líban i tota la gent que allà hi deixa cada cop que torna a Barcelona.
I aquest tatuatge és un ojalà escrit en àrab, perquè és una paraula que repeteixen molt sovint i fonèticament em sembla preciosa, no? I és curiós perquè és un dels tatus més petitons que porto, el porto amb un dit, però és un dels tatuatges més importants que porto, no? Per lo que va significar per mi conèixer aquesta paraula, conèixer aquesta gent i conèixer aquest país, no?
Doncs tant de bo puguin reobrir l'escola i ajudar els oblidats, aquests dels que només en tenim notícies si entren en una peça del TN, però que han travessat muntanyes fugint de la guerra. Des de Tatuadores por la Paz seguiran treballant perquè així sigui, Albert.
Doncs quina història més bonica i quin titular, també en forma d'advertència, que ens queda, d'aquesta secció doble, d'aquest divendres fa bastendres de tatuadors. El que t'agrada, el 16...
Exacte, pot ser que no t'agradi els 30.
Els 30 o els 40, excepte Sopa de Cabra.
Aquí està.
Que ens continua agradant, publicitat, passant 2 minuts d'un quart de 12 del migdia, publicitat de seguida al matí de Catalunya Ràdio en directe, el Gerard Quintana i Josep Tió amb Sopa de Cabra i aquests 30 anys, Pineda, ja del ben endins.
Pell de gallina.